l'encarregat, com cada dia, de tenir aquest retrovisor ben net per fer aquesta mirada que volem fer, és en Paco Torres. Paco, bon dia, benvingut.
Bon dia a l'Empordà, bon dia a l'Escala, bon dia a Joan, amb l'alegria que ens caracteritza.
Fica, molt bé. Doncs, bon dia a tot l'Empordà i prou, no?
L'Empordà i, tu, i l'Escala.
La Selva, Gironès...
No, no arribem, bueno...
Sí que arribem, i tant que arribem, i tant que arribem.
Jo parlo...
Pots dir hasta bon dia a Nova York, si vols. Bueno, vol dir sí. Estats Units.
Sí, si vols, sí, per internet.
Sí, sí, vull dir...
Jo, quan vaig a Segur de Calafell, per internet...
Internet, arribem a qualsevol...
A Porto,
i sabem, abans, ara no perquè varen canviar el programa, però abans que els àudios els teníem posats dels programes que feien a iVox, iVox te deia els països que havien escoltat, i teníem gent d'Estats Units que havia escoltat, suposo que devia ser potser gent d'escalencs o de per aquí, que bueno, havien consultat les notícies o havien consultat algun programa. Vol dir que en el món mundial...
Arribem a per tot.
A per tot, fins al Pol Nord, eh? Vinga.
Bueno, estem al mes d'abril del 2003. Mm-hmm. Explicarem unes quantes notícies del món. El dia 9, la guerra de l'Iraq. Mm-hmm. Era la notícia...
La notícia estrella, que obria informatius, eh?
Sí, notícia estrella que va durar un quant temps, eh? Mm-hmm. Les forces nord-americanes aliades entren a Bagdad. Cau el règim de Saddam Hussein, enderrocament simbòlic de la seva estàtua. Saddam desapareix i comença la fase d'ocupació del país. Manifestacions massives a Europa, Àsia i Amèrica contra la intervenció militar. Mm-hmm. Espanya, el govern d'Aznar i la guerra. Espanya dona suport polític als Estats Units i al Regne Unit, fet que genera una forta controvèrsia social. Continuen les manifestacions en moltes ciutats espanyoles contra la guerra de l'Iraq. Mm-hmm. Ara passem a les notícies de Catalunya.
Vinga, què passava aquí a la vora?
Políticament va haver un debat sobre l'Estatut d'Autonomia. Durant aquest mes continuen les discussions entre els partits catalans sobre la necessitat de reformar l'Estatut. Un procés que acabaria cristal·litzat en la proposta aprovada el 2003.
Mm-hmm. Llavors, se'n va parlar molt d'això de l'Estatut. Hi havia d'haver una reforma, no va fer gaire content a ningú, i bueno, va ser el que va ser, que és el vigent que tenim a l'actualitat.
Actualitat. Mm-hmm. Societat. Hi ha protestes sindicals i debats sobre la qualitat del sistema educatiu i la llista d'espera de sanitat pública.
Estem igual ara, eh?
Sí, igual.
Estem igual que el 2003. Això no, sí que no ha canviat. Aquesta notícia, si la poséssim ara, doncs, protesta sindical, qualitat del sistema educatiu, que els crec que demà, penso que és el dia que fan vaga, hi ha vaga d'ensenyament, per això, i de les llistes d'espera, que bueno, ja n'hem sentit a parlar últimament...
Bueno, són llargues...
Exacte.
Vols una visita al metge, ui, espera't d'aquí 2 mesos.
Exacte, almenys la sanitat pública, i això està donant moltes ales a la sanitat privada, perquè se n'està...
Però ara ens trobem que la sanitat privada, haver-hi tanta gent que ha ingressat, també s'ha tenen que esperar un temps.
Exacte. Ara ni uns ni els altres.
Ni els altres.
Tant la pública com la privada, no hi ha maneres que això vagi...
Perquè jo també estic abonat amb una... Tu, i també...
Segons quines coses, també t'has d'esperar...
Sí, si no vas d'urgència per alguna cosa, però si no t'has d'esperar un mes o dos, eh?
Exacte. Mm-hmm.
Bueno, seguim.
Vinga.
Ara, notícies culturals. Dia 2 d'abril. Mor Terenci Moix. Nascut a Barcelona el 5 de gener de 1942. Mm-hmm. Va ser un gran escriptor, va viure... O sigui, tenia una segona residència a Ventalló. Va guanyar un Premi Planeta l'any 1986 amb la novel·la No digues que fem sueño. Aquesta novel·la jo l'he llegida fa temps.
No he llegit res d'ell. No?
Ha publicat moltes novel·les i ha col·laborador en molts diaris. Degut a que fumava molt...
Com un carreter, com a
Com un carreter, i tothom li deia, no fumis tant, que te va malament, això.
I ell no, ni cas.
Ni cas. Encara que anés a la televisió, el seu cigarro a la boca.
Aquella època que es deixava fumar. Ara ja...
No, ara no. i va morir per problemes pulmonars el dia 2 d'abril de l'edat de 61 anys.
Sí, era com venia
a, doncs,
com venia a passar temporades, sí, aquí. Aquí era molt habitual veure l'Escala perquè venia a comprar els diaris i venia a vegades a passejar. També va estar moltes temporades visquent amb l'actor Enric Major, també, que havien sigut parella, i tots dos els veies molt sovint aquí a l'Escala.
Dia 11 d'abril, la col·lecció del Museu Picasso de Barcelona s'adequa als nous temps. El museu presenta la remodelació de la col·lecció permanent del centre, dirigida per l'arquitecte Jordi Garcés. L'objectiu ha estat reordenar el recorregut del museu, unificant les ampliacions successives que s'hi han dut a terme.
Perfecte.
El dia 23 d'abril, Sant Jordi, celebració massiva del Dia del Llibre i la Rosa a Catalunya. Autors destacats signen llibres en les poblacions catalanes.
El dia de la Festa Major del Llibre i també de la Rosa, i cada vegada, doncs, això que ha anat creixent.
Bueno, seguim.
Vinga, què més tenim?
Espectacle, cinema, estrenes internacionals importants als cinemes com Matrix Reloaded, que ja generava una gran expectació.
Les pel·lícules d'aquesta saga de Matrix, que déu-n'hi-do. Jo he vist la primera, no n'he vist més, eh? Vull dir que no és pas que me cridés gaire l'atenció.
Ara parlarem dels esports.
Vinga.
Futbol, la Lliga Espanyola, com estava en aquell temps. El Real Madrid lidera la classificació camí del títol de la temporada 2002-2003. La Champions League...
Champions.
Partits decisius de quarts i semifinals amb els equips com el Real Madrid, l'AC Milan i la Juventus.
Els que dominaven a aquella època... No, és que no sé qui va... Bueno, no sé si el 2003 va ser el Madrid o... Bueno,
no, ja ho diré.
Quan toqui,
ja ho diré, Joan.
Vull dir que eren equips... Ara el Milan ha afluixat molt, però va haver-hi una època que ho dominava tot, eh?
Sí, sí.
Però últimament hi ha més l'Inter, més la Juventus, el Nàpoles també, però el Milan ha passat a ser un equip més de segona línia, tot i que era un equip que s'ho menjava tot, hi va haver una època, igual que ha passat amb altres lligues, aquests equips així molt punters, com per exemple la Lliga Anglesa, el Manchester United, que s'ha vist com el veí, el Manchester City, se l'ha menjat.
Se l'ha menjat. Mm. Molt bé, seguim, ara amb la música. Parlem del dia 21 d'abril, la mort de Nina Simone. A l'edat de 70 anys, a Carré-le-Roi, a França, de França. Nascuda el 21 de febrer de 1933 a Trion, Carolina del Nord, cantant i pianista de jazz. Va estar en actiu entre 1954 i el 2003. Escoltarem una melodia, uns quants segons, Tocar i cuidar. Té una veu greu,
sí,
eh?
Sí, sí, una cantant, doncs, amb una veu molt...
Molt greu, de jazz, estil jazz.
Molt personal, i que també, després d'un temps que, així, d'estar més també en segona línia, doncs, una cançó seva que va protagonitzar un anunci la va tornar a posar a dalt de tot, la Nina Simone.
I ara una mica de música de Carnaval. Joan, estem a la setmana de Carnaval.
No fotis, ja? No.
Sí, home, bueno, el divendres començarà, però ja molts puestos ja han començat, eh?
De fet, penso que, si anéssim, les dades de Carnaval, penso que van no sé si era el dijous gras, a dimecres de cendre, que era el dia d'enterrament de la sardina, les dates oficials, eh? I, bueno, ja el carnaval...
Però hi ha moltes poblacions, ja han fet rues, i diumenge passat mateix...
Sí, hi ha poblacions que tenen això, que els veïns tenen un carnaval molt més important, i si volen tenir gent, no poden coincidir, per això abans alguns els avancen, i altres també els retrasen, com per exemple a Olot, que és aquest carnaval que el fan sempre després dels grans que hi ha, perquè aquí doncs, tenim grans carnavals, Roses, Platja d'Aro, Sant Feliu...
Sí, Sant Feliu.
Bueno, i el nostre, que també té la seva importància.
El nostre, al ser el de matí, sembla que no canvia la cosa.
Sí, molta
gent al dematí, ja ho veus, tu, ve molta gent a veure'l.
Sí, perquè normalment molts d'aquests són al vespre, tarda-vespre.
Sí, tarda-vespre.
Tarda-vespre, i aquí es va optar pel matí, i així s'ha fet. Esperem que tinguin bon temps, perquè, esclar, la feinada que hi ha per preparar tot això, per quasi per un matí, sort que després, mira, tens l'alegria que pots anar a l'estiu i pots... s'ha perdut tot.
La rua de l'estiu, que està molt bé, eh? Sí. Van tindre la idea aquesta de fer-la a l'estiu, una mica diferent, eh?
Sí, és adaptar el que has fet de vespre, però que queda molt més bé, es veu potser més bé fer un estiu al vespre, allà tarda-vespre, com ja comença a fer-se fosc. I bé, doncs esperem que el temps hi acompanyi per això, per la feinada que hi ha a l'hora de preparar-ho tot. Que hi ha moltes carrosses, abans de Nadal, ja s'hi posen.
Sí. Porta molta feina, això.
Sí.
Bueno, escoltarem a Jordi Dan, Carnaval, Carnaval. Ara Llorenç Santa Maria, Carnaval. Por último, escuchemos al grupo Bemba, Él rompe la cintura. Marxa.
Sí.
Bueno, ara seguim amb la història de Catalunya. Hem de parlar de dues morts en el món de la ràdio. Una recentment, Eugeni Sallent, mor el dia 4 de febrer passat, de càncer, a l'edat de 64 anys. Nascut a Sabadell l'any 1962, va ser gerent de Catalunya Ràdio entre 1994 i 1999. I director de RAC1 des de 1999 fins al 2012.
De fet, va ser el que va portar totes les estrelles actuals a RAC1, el que els va convèncer perquè anessin a aquesta emissora de recent creació, que ningú sabria cap allà on anava. Però bé, mira, ara l'emissora més escoltada.
Sí, però ell va aconsellar de fer una ràdio diferent. Vinga, va, farem una ràdio diferent. I sí, mira, veus on han arribat.
Li va
arribar a ser, o sigui, els últims, o sigui, el 2012, RAC1 va quedar primera, fins ara. Primera del rànquing
d'audiència.
I des del 2012 al 2016, director de Televisió de Catalunya. I un altre, el dia de 14 d'abril del 2003, mor José Luis Fernández Abajo.
Un clàssic, també. Sobretot, jo almenys, més en tele que pas en ràdio. Veus? En ràdio no...
Jo en ràdio el vaig escoltar, en Contraste de Pareceres, a l'edat de 68 anys, a Castelldefels. Nascut a Saragossa en l'any 1935. Seu germà, també, Juan Antonio Fernández Abajo. Director del programa Contraste de Opiniones, que després va canviar per Contraste de Pareceres. Va iniciar la seva carrera periodística a Ràdio Joventut de Barcelona, d'on va passar a Ràdio Nacional d'Espanya, Televisió Espanyola, Ràdio Espanya de Barcelona, Cadena Catalana i Cadena Rato. Escoltarem un segon la sintonia i les emissores que el radiaven.
Sintonizan la Cadena Catalana, Radio España de Barcelona, Radio Girona, Radio Lleida y Radio Penedès.
Radio Reloj de Radio España y su cadena catalana les ofrecen
Contraste de Opiniones. Dirige José Luis Fernández Abajo.
En septiembre de 1970... nacía a las ondas un programa deportivo de participación ciudadana. Era un proyecto arriesgado y que en un principio fue mirado con escepticismo y no exento de ironía por los mismos profesionales del medio radiofónico.
Sintonitzen la Cadena Catalana.
Hem de dir, bueno, crec que es posava un tema i era un tema esportiu, relacionat moltes vegades amb el Barça, i la gent els trucava i d'aquell tema donava la seva opinió. Hi havia alguna que altra discussió sobre això, sobre el tema que es proposava, i la gent... era molt participatiu, un programa...
Trucava molta gent.
Molta gent.
I clar, com s'escoltava, ja veus, aquí a Girona, Ràdio Girona, el radiaven, i gent de Girona, gent de Tarragona, gent de tot arreu, de Lleida, doncs trucaven donant la seva opinió. Ell no deia...
Quasi res, vull dir, només presentava el tema...
Llavors, entre ells, entre trucada i trucada, sempre hi havia aquell que deia, no, això no pot ser, això no és.
Eren els oients que debatien sobre el tema que els hi proposava, i tenia l'èxit, perquè, esclar, vull dir, era això de participació de la gent, que sense aquesta participació cap programa quasi no hagués pogut fer. Però en aquella època, potser més que ara, la gent participava, escoltava ràdio,
sí.
I sempre que hi havia que es demanava participació de gent, doncs...
I era diari.
Jo ja dic, ja comentava abans de redacció, jo no recordo haver-lo escoltat per ell, sinó per un altre locutor, i l'he escoltat a migdia, a començament de tarda. Jo, l'època que recordo d'escoltar aquest programa, no per en Fernández Abajo, sí que era per un altre locutor, i era això. Proposava un tema, i vinga, ja pam, de trucades, i vinga, pam, 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 fins que acabava. Prou, perquè ja no hi ha més temps.
Bueno, ara passarem a la història de la nostra emissora, la Ràdio La Scala.
Vinga, coses que passaven, coses que informaven, doncs, l'informatiu.
L'informatiu. Cada dia, tota l'actualitat local, comarcal i meteorològica a Ràdio La Scala.
Però això passava.
No? Això passava el mes de novembre de 1997. Dia 6, era un dijous, un gran pàrquing. Des de fa una colla de mesos, l'equip de govern ha fet pública la seva intenció de transformar els terrenys de l'interior de l'illa, formada pels carrers Santa Màxima, Ave Maria, Germans Masferrer i l'Església. en un gran pàrquing, una zona que podia acollir a prop de 200 turismes i descongestionar el cada més greu el problema d'aparcament que es produïa, o sigui, que hi havia a l'estiu. Segons Miquel Bosch, primer tinent d'alcalde, si es compleix els tràmits previstos abans de final d'any, l'Ajuntament haurà tancat les negociacions amb els propietaris i trobar la proposta exacta per la compra dels terrenys. Cosa que va ser així.
Va ser així, i aquest pàrquing, perquè no sàpiga situar, és allà, diguem, la plaça Nova, o a vegades també conegut popularment com el pàrquing del Roser. Aquell pàrquing que, sí, doncs, que jo recordo en Rafael Sabadí, que em deia, aquest pàrquing es havia d'haver fet subterrani, posar-hi una plaça a dalt i pàrquing subterrani baix. Jo dic, ostres, no sé si que haguessin trobat per aquí sota. No. Ell sempre tenia la idea que això havia d'haver sigut subterrani, com el que després es va fer
a
la plaça Catalunya, l'antic camp de futbol Miramar. Vinga, més coses que passaven.
El dia, no, va haver-hi la festa, que era un diumenge, va haver-hi la festa major de Sant Martí d'Empúries. Al matí, ofici solemne, en honor al patró, en la participació de la coral a 4. A la tarda, la tradicional venda de castanyes i mentre tenia lloc l'audició de sardanes amb la ciutat de Girona.
La tradicional festa de...
Això cada any és el mateix.
Sí, normalment és una... És una programació que sempre sol ser la mateixa any rere any i es fa, doncs, coincidint per Sant Martí. Alguna vegada coincideix que és el mateix diumenge, però abans, sempre, mira, un dia abans, alguna vegada potser s'ha fet un dia després, però sí, sempre és missa en coral, sardanes, i també és el dia, últim dia de les vendes de castanyes. Anem al tema polèmic, vinga.
Sí, dia 10, dijous, camp de golf. La promotora que vol construir un camp de golf a l'escala, a la mateixa que s'hi havia interessat l'any 1992, ha presentat recentment un avantprojecte a l'Ajuntament per tal de realitzar els tràmits de l'aprovació de les obres. El projecte contempla un camp de 18 forats, una zona de camps de pràctica, una escola de golf, a més de les instal·lacions estrictament golfístiques, també inclou una urbanització d'apartaments de 300 habitatges unifamiliars, un apart hotel i una zona comercial.
Déu-n'hi-do, imagina't tu que tot això s'hagués tirat endavant. I això, crec que el lloc que havia d'anar era allà al Camp del Pilans, a la part de dalt.
De dalt, Camp Vilanera, per allà.
Per allà, Camp Vilanera, tot això anava, aquest camp de golf i tot aquesta zona.
Sort que no s'ha fet,
De fet, inclús es va fer una de les carrosses que va sortir per Carnaval, doncs anava dedicada a això, al golf, al camp de golf, els que participaven amb disfressats de jugadors de golf. Però sí, hi havia gent que sí, que això pel turisme iria bé, vindria turisme de qualitat, i els deia, bueno, sí, vindrà turisme de qualitat, però només en allà, perquè allà ho tindran tot, sí. No vindran aquí a l'escala.
Zona comercial.
Clar.
Un apart hotel.
Clar, apart hotel, apartaments i tot això. Sí, vindrà la gent, iran allà,
allà tindran la piscina,
tindran tot. Aquí a l'escala no vindran a fer despesa aquesta gent, sinó que... I aquí va haver-hi la polèmica sobre els que estaven a favor i els que estaven en contra.
Vinga, el dia 11, l'administració de l'autoritat de la nostra vila rep una carta d'agraïment de la Casa Reial per a l'obsequi ofert amb motiu de l'enllaç de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarí.
Crec recordar, si no vaig errat, això ens ho deia Fèlix, que els hi va regalar un número de loteria amb el mateix dia que es varen casar.
Ah, això sí.
No sé si després va anar-hi un pot d'enxoves pel mig, però sí que els hi va regalar el número de loteria, sí. amb el dia que es van casar. Sí.
Dia 13, dijous, un programa de Ràdio L'Escala, Cartipàs, sense esmentar xifres concretes, Miquel Bosch va presentar en el programa les línies generals del que serà el pressupost municipal de 1988. Manifestava que continuarà sent un pressupost restrictiu, si bé cal destacar-hi la importància que representa el ser el primer pressupost que la, aquesta legislatura, que la despesa corrent es podria incrementar prop d'unes 60 milions de pessetes d'aquest temps, ja que no s'ha de preveure cap partida per reduir l'endeutament.
El d'allò que sempre també és motiu a vegades de polèmiques, els pressupostos municipals, que a vegades, bé, si tens el govern en majoria no hi ha cap problema, si el tens en minoria és això que provoca, com ha provocat a l'Aragó, que hi hagin hagut unes eleccions. Molt bé, doncs entrem ja al final.
Sí, tinc que dir que la setmana que ve parlarem del 13è aniversari de Ràdio a l'Escala. 13 anys de ràdio en aquell temps. Explicaré tot com va anar. I ja està.
Doncs vinga.
I després, doncs clar, a casa i als restaurants estan fent dinars, un dinar per menjar migdia, que feu un bon dinar, bon profit a tothom, sigui en el restaurant, sigui a casa. I fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, Paco, gràcies. I la setmana que ve, doncs, això, parlarem d'aquest 13è aniversari de Ràdio
L'Escala. El primer que farem per entrar en antena serà parlar d'aquest aniversari.
Doncs vinga, atents i no es perdin el programa de dimarts que